Radio Astel. T'has perdut alguns dels programes de Radio Astel? Res està perdut per sempre. Entra a radioestel.cat i ves a la ràdio a la carta. T'hi esperen tots. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries. Ràdio Astel. Escoltant, sentiràs. Camins.
Ha arribat la tardor i estem contents perquè què millor que una xocolata, sofà, manteta i ràdio? Ja us ho dic jo. Sofà, manteta i Macedònia. Bona vesprada d'aquest dissabte 8 d'octubre del 2022. Comença ara i aquí el Camins cap de setmana a la Macedònia de la ràdio farcida d'un contingut exclusiu. I de seguida saludem de nou Mònica Padrol i fem el T'espero lluny d'aquí per parlar una mica de cultura, de viatges i de tot el que la Mònica ens planteja. A més, rebrem tot seguit els amics de Catalunya Cristiana que ens presentaran allò més destacat dels seus continguts. Una ullada a tot allò que presenta el seu setmanari, sempre molt interessant. I rematarem el programa especial del cap de setmana recuperant una entrevista que ens va resultar molt interessant. Va ser dimecres passat, dimecres d'aquesta mateixa setmana. Alexis Serra, secretari d'Infància i Adolescència i Joventut de la Generalitat, ens va parlar del programa de formació especialitzada en prevenció del suïcidi, aquest tema tan seriós, tan important, que s'ha posat en marxa aquesta mateixa setmana, dilluns passat, al nostre territori. Per tant, aquest és el nostre menú. Des d'ara i fins les 9, la ràdio es torna tutti frutti, mitja plantilla d'excursió a la Mola i la banda de Camins que us fem ràdio, que comiencen los juegos.
Amb Rafa Sanahuja, Camins. Camins.
Doncs vinga, ens hi posem en la tarda dels dissabtes. Ja sabeu que cada 15 dies anem alternant amb temàtiques que bé, tenen molt a veure perquè són persones afins les que ens el porten. Cada 15 dies tenim el pare Fermín Delgado que ens parla del dia al Mercè, de tota la vida de la Basílica, però aquest dissabte volem fer un T'espero lluny d'aquí, la nostra secció de viatges, de cultura i de proposar-vos doncs, destins que us puguin seduir de cara a diferents viatges, ara que ja per fi es pot viatjar amb tota la tranquil·litat. Sembla que aquest malson de la pandèmia doncs, està gairebé ja fora de les nostres vides, en aquest sentit també. És moment de saludar, via telefònica en aquest cas, perquè la tenim ocupada, la Mònica Padrol, que és la persona que ens ajuda a fer tota aquesta secció. Mònica, bona vesprada.
Bona tarda, bona vesprada.
Què tal? Com va? Com estàs?
Si no arribo, però he arribat.
Has arribat, al final has arribat, perquè avui has tingut un dia, aquesta setmana també, una mica atapeïda. Què has estat presentant aquesta setmana, Mònica?
Mira, acabo d'arribar,
sí.
Acabo d'arribar a Barcelona,
sí.
Vinc de Jorba, del poble de Jorba, al restaurant de la rectoria que porta mossèn Enric.
Sí.
Recomano, és un restaurant d'aquests, ara que estan de moda els bars secrets, aquest és un restaurant secret.
Ah, és secret.
Solament reservant abans a mossèn Enric, rector i cuiner d'aquest restaurant, i si sobretot si sou un grup. Us ho recomano perquè realment val molt, molt, molt la pena. Cuina catalana, casolana, la bona i molt econòmica. Després, si tenim temps, t'explico el que hem dinat.
Home, és que sí, reservarem temps per escoltar-te, segur que sí. Escolta, però una cosa que m'ha cridat l'atenció, mossèn Enric és mossèn i a la vegada és el cuiner d'aquest restaurant.
Mossèn Enric, t'ho puc explicar perquè està relacionat amb el tema dels viatges.
Sí.
Fa 20 anys em truca mossèn Enric, jo no el coneixia de res, era molt jove, i em diu, escolta, Mònica, aquest viatge que fas a Terra Santa m'interessa, jo soc rector. I de quines parròquies ets rector? Jo porto 45 parròquies.
Déu-n'hi-do.
Jo vaig pensar, vaya fantasma, aquí sí, m'està prenent el pèl.
Sí.
El vaig conèixer, era veritat, portava 45 parròquies, ara porta solament 22, van de Vic. I a l'antiga rectoria del poble de Jorba la va rehabilitar com a alberg del camí de Sant Jaume, perquè passa el camí de Sant Jaume per Jorba, i té un restaurant que funciona únicament sota reserva de grups, ell treballa solament al restaurant dissabte i diumenge, és el cuiner i fa una cuina casolana fantàstica. Els canelons del rector, coneguts a tota Catalunya.
Déu-n'hi-do.
O sigui que, si us agrada la idea, li truqueu i li reserveu sempre sota petició, el
mes. Sí, sí.
No és un restaurant amb una carta que pot picar la porta i entrar, no?
Ja veig.
Això feia la broma que és secret. I la veritat és que es dina molt bé. I què fèiem allà? Pues, mm-hmm. Un grup nostre de tota la vida, amics de les parròquies de la Conca, de Barberà, pues presentàvem el viatge que faran el mes de març, que jo us he parlat a vegades d'aquesta destinació, la Mesopotàmia turca. Mm. Eufrates al Tigris, que és un viatge fantàstic a la Turquia, més misteriosa, més oculta, amb una tradició otomana increïble. 22-29 de març. Ahí lo dejo.
Doncs tot són propostes. A mi aquesta idea del restaurant secret, tot i que no sigui secret perquè acabes de parlar d'ell obertament, però que sí que no sigui un restaurant tradicional i es pugui anar allà amb reserva, etc., és molt seductora.
Sí.
I també aquesta proposta que ara parlaves, Mònica. Però avui volíem parlar una mica, perquè clar, sí que és cert que acabem d'estrenar l'octubre, com qui diu, però ja les mirades les podem anar posant a viatges quan arribin les vacances de Nadal, quan arribin aquestes dates en què la gent es pot organitzar una mica, ajuntar uns quants dies de relax, i un bon destí seria viure el Nadal a Trentino, que és el Tirol italià, no?
El Trentino, el Tirol italià, el nom més oficial de la regió és Alto Adige,
sí.
I tenim una proposta, ruta nadalenca de les 5 estels, del 5 al 9 de desembre.
Vale.
Com és tradició que cada any pues, fem un viatge al pont de desembre molt relacionat amb els pessebres, amb els mercats de Nadal, i aquest viatge, inclús, ho repetim, ho vam fer fa anys, realment és un dels viatges de Nadal que va agradar més, inclús hi ha gent que ho torna a fer aquest any. És un viatge curtet de 5 dies, el que tu deies, per aquestes persones que encara treballen i que solament poden fer una escapada, pues, aprofitant el pont.
Sí.
Del 5 al 9 de desembre viatgem a Venècia, un vol curtet, i allà amb l'autocar privat ja pugem cap a Trento. Farem estada totes les nits a Trento, la capital del Trentino, i a partir d'aquí cada dia pues, farem excursions diferents, Vipiteno, Brunico, Bressanone, que són pobles a lo millor pues, que no et sonen fins que els coneixes, Bolzano, a lo millor pues, Bolzano és més conegut, que tenen aquesta característica d'aquesta regió fantàstica que té tot l'encant del Tirol, hi ha el Tirol austrià, que és el més conegut, una part també a Suïssa, d'aquesta part del Tirol a Itàlia, amb una arquitectura, amb un paisatge pues, totalment alpí, però amb aquesta rauja italiana que li dà un toc molt especial. I veurem castells, mercats, belens. A ti t'agradaria molt, Rafa, l'última visita de... No t'estic dient borratxo, ni molt més.
Bueno, és que no ho soc.
És que no ho és, no veu el pobre Rafa. Però t'agradaria molt conèixer el poble de Bassano del Grappa.
Ai, per què? Què trobem allà? Què trobem, Mònica?
La cuna de la grappa, d'aquest aguardient italià que sí. És super, super digestiu i que precisament va néixer aquest petit poble, no? I és molt, molt interessant. Visitem bodegues, la gastronomia increïble, perquè tu saps que Itàlia sempre es menja molt bé, però ara aquesta part nord, molt diferent al sud, és cert, però realment amb plats molt, molt originals. T'agradaria aquest viatge. I ja, si bueno, portar els nens, ja és un somni de Nadal, de mercat, de pessebres, d'estels, d'angelets, però realment molt, molt autèntic.
Per tant, 5-9 de desembre, Alto Adige, aquest Tirol italià. Mira, ara tu has parlat, hi ha moltes diferències entre el nord i el sud d'Itàlia. Quines diferències podem trobar? Com funciona aquesta diferència?
Pensa una cosa, que geogràficament Itàlia, nos tenim al cap com és Itàlia, no?
Sí, la bota italiana.
La bota d'Itàlia, no? És tan, tan extens que no té res a veure la part, perquè m'entenguis, de la canya de la bota, que hi ha a dalt de tot, aquestes regions tan fantàstiques com el Vèneto, i a sobre del Vèneto, el Friuli, el Tadige, que és totalment nord, amb el taló de la bota, que estaríem parlant de la Puglia, que és una regió que nosaltres també fem moltíssim, no?
Sí.
És molt diferent, inclús amb el caràcter de la gent, de les persones, el clima, la gastronomia, però tot jo crec que té un nexe d'unió, jo sóc una enamorada d'Itàlia, que és aquesta elegància, alhora pues, ho veus a l'arquitectura, al disseny, a les tendes. Però si sou uns enamorats d'Itàlia i ja coneixeu el més tradicional, com Florència, Venècia, Roma, Assís, aquesta part del nord, aquesta cunya d'Itàlia, quasi a la regió dels Alps, realment us agradarà molt. I si és amb aquest ambient nadalenc, pues ja, vamos. Mira, nosaltres repetim, Amb això ja ho tens dit.
Escolta, a mi ja saps que una de les coses que més em sedueixen d'aquesta cultura que tu sempre ens proposes, d'aquests viatges, etc., és conèixer la part gastronòmica. Clar, aquí, evidentment, sí que és cert que la dieta mediterrània italiana és fantàstica, ja ho sabem. Igual la catalana és una mica millor, tampoc ens enganyem, però, Itàlia està molt bé. Què és el tipi d'aquestes zones? Allò,
Mira, un plat que es menja moltíssim aquesta part del nord d'Itàlia, del Trentino, i que realment pues, no et sonarà la resta d'Itàlia, que és la famosa fondue, la fondue.
Ah, la fondue.
La suïssa, sí. La fondue. I després, no solament al Trentino, sinó també a tota la part nord del Vèneto, pues menja molt la polenta. Jo, personalment, no m'agrada massa, aquest tipus de gra, però és molt, molt tradicional. I el principal, tampoc m'agrada molt, és que cuinen també una mica, cuinen amb oli d'oliva, com a tota Itàlia, però també tenen tradició de cuinar una mica amb mantega, perquè és que realment no té res a veure amb la cuina de la resta d'Itàlia. Ah, això sí, la pasta també la cuinen de forma meravellosa.
Segur.
El que m'agrada molt són els plats de pasta combinats amb salses de formatge, perquè el formatge de tota aquesta part del nord d'Itàlia és realment fantàstic, perquè evidentment pues, tenen una ganaderia, vaques, ovelles, és una zona molt, molt, molt natural. A més, els amants de l'ecologia els agradarà moltíssim.
I, per tant, saben portar aquesta natura que els envolta també a la seva gastronomia, i això està molt i molt bé. Per tant, recordem aquesta proposta pel Nadal, en aquest cas 5-9 de desembre, doncs el Alto Adige, que és el Trentino, el Tirol italià. Mònica, abans de marxar, ja ens has parlat de gastronomia, ja ens has fet una mica de gana, ara que quasi és hora de sopar, però remata-m'ho amb el que heu dinat a Can Mossèn Enric.
Home, t'he enviat una foto.
Quan... És veritat.
Jo tinc una foto
que és espectacular, però explica als nostres oients.
Sí, muntanya, però sobretot lo primordial, bueno, sempre pues, fam unes amanides superbones, amb salses molt especials, en aquest cas de mel, de fruits secs, era una variant, però el que és tradicional són els canelons del rector, famosos a tota Catalunya, perquè a més al Nadal li pots encargar canelons,
home,
com 2.000, 3.000 canelons, boníssims, boníssims, i en aquest cas de tercer plat, pues, aquest mar i muntanya que portaven gambes, mandonguilles i pollastre. El més pur estil empordà, que no té res a veure Jorba amb l'Empordà, i la veritat és que bueno, tothom ja coneixia el restaurant, però alguns que venien per primera vegada d'aquest grup s'han quedat realment al·lucinats. I tot això amb aigua, vi, cafè, postre,
que
de
sí,
tot,
que sí, que sí.
Per 24 euros.
Déu-n'hi-do. Escolta, només tinc una pregunta ja per rematar-lo. La foto que m'has enviat, que sembla que sigui una ració per un regiment, és per una persona només?
No, hi ha la foto de que han presentat la safata.
Val.
Aula, que això era per quan.
Per què dic això? Sí, Mònica, si t'ho has fotut, el que has de fer és arribar a casa i tombar-te en el sofà i relaxar-te.
Res.
Vale.
Era per 4 persones.
Vale. Això ja em quadra una mica més.
Clar, sí.
Mònica Padrol, experta en viatges, que sempre ens acompanya per portar endavant aquesta secció Cultura, Viatges, Gastronomia. Moltes gràcies per estar amb nosaltres un cop més. I acaba de passar un bon cap de setmana. Mònica, una abraçada.
Sí, bon dissabte i bon diumenge. Ja tots, moltes gràcies.
Vinga, i nosaltres, que seguim endavant, de seguida parlem de Catalunya Cristiana i els seus continguts.
Camins, segona temporada. Nous continguts amb la tonteria de sempre.
Estàs assustat.
Sí, és que tenia a tope el volum dels auriculars i no m'ho esperava.
I aquesta música que ens ambienta és potent. Quan arranca és potent, no ho esperaves. Bueno, doncs això és Camins, cap de setmana, la Macedònia enllaunada, i molt contents de rebre ara mateix a la representant del Setmanari Catalunya Cristiana d'aquesta setmana, en aquest cas Rosa Maria Jané. Bueno, bona vesprada, eh?
Bona vesprada.
Hem començat així una mica a quemar ropa, però jo et dic la bona vesprada reglamentària. En aquesta nova temporada repassem cada dissabte els continguts més destacats del vostre setmanari, Rosa Maria, en aquest número de Catalunya Cristiana. Però on vols que comencem? En primer lloc, destaquem la portada.
La portada, sisplau.
Perquè la portada és digna de menció.
Doncs sí, és una foto que a mi m'agrada, sí. M'agrada molt, és molt simpàtica.
Ja ho crec.
I es tracta d'una selfie.
És una selfie,
és una però, selfie.
Però no és una selfie a l'ús. Tu estàs veient com es realitza la selfie i és una persona anònima, no sabem qui és, no sé si vosaltres sabeu
qui és.
És
una jove.
Una jove, és una jove, i es fa la selfie amb el Papa Francesc i, clar, la postura d'ella, que és postura selfie, estirant el braç, allò per
tot
agafar...
El que pugui.
I el Papa, que està mirant el mòbil com dient, bueno, m'encontrava en aquesta situació...
Que eren circumstàncies, podríem dir.
I bé, anem a fer la selfie i ja està. És una foto molt divertida i que, d'alguna manera, no sé com dir-te, són els temps que corren, no? És que selfies vol fer-se tothom.
Sí, sí, i el Papa no té problema amb
no
això.
No té problema,
no
està
té
molt
problema,
bé.
No té problema. Val,
a part d'això, el tema principal, que la portada una mica ho vol reflexar, és aquest viatge trobada de Francesc per parlar de la seva economia.
Economia de Francesc. Això és un moviment que va néixer arran d'una carta que el Papa escriu l'any 2020 als joves economistes, joves emprenedors i joves empresaris.
Vale.
És una invitació a crear una economia diferent, una economia, diu ell, amb ànima, que posi les persones al centre, especialment els pobres i els febles. Aquí el nom de Francesc, economia de Francesc, pensant en Sant Francesc d'Assís.
A veure, l'Esperit Sant tot ho pot, però és una empresa complicada, no ens enganyem.
Sí, però el Papa és molt agosarat en aquest sentit i confia en els joves i els dona un volt, això, de confiança en majúscules.
Està molt bé, perquè el primer pas s'ha de fer. Pues ell ja l'ha fet proposant-lo.
Sí, i de fet, aquesta trobada s'havia d'haver fet fa 2 anys,
sí.
Però la pandèmia ho va estroncar tot.
Vale.
I llavors ara s'ha fet presencial, 2 anys després. Mm-hmm. Però això no vol dir que no s'hagi treballat durant aquests 2 anys, perquè s'han fet trobades virtuals. I s'han anat treballant temes, no? Propostes d'aquests joves del món de l'economia, en el tema de transició ecològica, el paper de la dona, la pau, la contaminació, perquè els joves tenen molt a dir i a fer. No només a dir, sinó a fer. I aquí el Papa els hi llença un desafiament, un repte.
Bueno, molt bé, doncs tenim aquest tema de portada, aquest tema que després efectivament il·lustreu amb totes les dades, recollint què és el moviment Economia de Francesc, també el missatge que els envia als joves, el pacte, eh? Com és aquest pacte entre els joves i el Papa?
Que doncs com... sí, el Papa els hi va transmetre als joves un missatge de que l'economia ha de ser respectuosa amb la terra, amb la casa comuna, una casa que és de tots i que l'hem de cuidar, una economia que treballi per la pau. Els hi va parlar de canviar d'estil de vida, que és insostenible, i el nostre planeta ni nosaltres ho podem aguantar això gaire més. I, sobretot, el Papa els va fer als joves una triple invitació, no?
Sí.
De mirar el món a través dels ulls dels pobres, a no oblidar els treballadors, que en aquest món del treball que vivim, moltes vegades els treballadors són números i ja està,
sí,
res més.
Efectivament.
I els va convidar a concretar les idees que tinguessin, passar de la ment, passar a posar-ho en pràctica.
Podríem dir que és com una mena de sino dels joves d'economia, La tècnica és una mica la mateixa. A veure què opineu, a veure què penseu, a veure què proposeu.
I llavors el Papa volia que això no acabés només amb una trobada ja està, sinó que això tingués una continuïtat.
Sí.
I, de fet, d'aquí ve aquest pacte entre els joves i el Papa, que es comprometen a treballar per aquesta economia, per fer-la real. Pensa que hi havia 1 miler de joves, més o menys, en aquesta trobada, que es va fer a Assís. Joves que venien de 120 països, representants de tot el món, i de 3 àmbits, d'empreses, recerca i agents de canvi. I ells i el Papa estan convençuts que el que viuen no és una utopia, sinó que això és possible fer-ho, no? Una economia des de l'Evangeli, que no és poca cosa, demana.
No és poca cosa. Sí.
I van firmar aquest pacte, que té 12 punts, i amb aquest reportatge veureu un requadre on estan enumerats aquests 12 punts, com per exemple hi ha l'economia de la cura i no del descart, potenciar les cultures i tradicions dels pobles, és a dir, va ser una trobada molt, molt rica. I podem escoltar, si vols, el prefecte del Dicasteri per al Servei del Desenvolupament Humà Integral, és el cardenal Michael Gerny, i on valora aquesta trobada.
Penso que el centre és... que en manera concreta hace falta poner la economía al servicio de la familia humana y de la casa común, y que eso es imprescindible e impostergable. Y los proyectos de los jóvenes son pequeños pasos en este sentido. Eso es lo central.
Això és lo central, les paraules del cardenal Michael Czerny, però en aquest cas és, ja sé que estic fent una mica d'advocat del diable i tal vegada no hauria fer-lo, però evidentment aquesta economia que proposa el Papa Francesc amb la complicitat dels joves va en contra de tantíssims interessos que al final es belluguen per l'economia. Bueno, penso en moltíssimes coses, eh?
Sí, sí,
però,
sí.
Però realment, com a idea, com a primera passa, penso que, evidentment, és una cosa fantàstica que es pugui plantejar i que tinguin aquesta iniciativa, i més, perdó, el Papa posant-se en aquests temes i buscant la complicitat dels joves, que sempre és molt interessant. Més coses que teniu al vostre número de Catalunya Cristiana d'aquesta setmana, esglésies i hospital de campanya.
Sí, tots pensem en l'hospital en l'església de Santa Anna, sí, la parròquia de Santa Anna de Barcelona.
El primer impacte sempre va cap aquí.
Sí. De campanya, doncs es fa una trobada, a nivell internacional podríem dir, d'hospitals de campanya a Barcelona.
Vale.
I trobarem, és de l'11 al 14 d'octubre, i trobarem diverses sessions, testimonis d'hospitals de campanya d'arreu del món, perquè Barcelona no és l'únic ni és el primer. Mm. Tindrem, doncs, per exemple, representants de Madrid, representants de Jordània, del Paraguai, de l'Argentina, de Mèxic, Madrid, Manresa, Barcelona, òbviament, on compartiran, doncs, aquesta xarxa d'hospitals de campanya, no? Aquesta església de proximitat, aquesta església en sortida. I per parlar d'aquest tema, doncs, parlem amb l'anfitrió d'aquesta trobada, que és mossèn Pello Sánchez.
Evidentment, amic d'aquesta casa, l'escoltem molt
rector
sovint.
Rector de Santa Anna, i que ens explica, doncs, una mica el que és aquesta xarxa d'hospitals de campanya, com treballen, ens parla una vegada més de la realitat de Santa Anna, una realitat que és molt dura, no? I ell ens dona xifres d'aquest estiu. Concretament, diu que des de l'Hospital de Campanya de Santa Anna han atès al mes d'agost un total de 2.474 persones diferents.
Des del mes d'agost només?
El mes d'agost. El mes d'agost,
concretament. El mes d'agost,
diu mossèn Pello, el mes d'agost van passar per Santa Anna un total de 2.474 persones diferents, o sigui, gairebé 2.500 persones, I està parlant d'una realitat que tenim a tocar aquí a la vora. I diu que la majoria són menors de 35 anys, sense papers, i que porten menys d'un any al carrer. O sigui, és una realitat, complicada.
Una realitat duríssima. Sort que tenim iniciatives com aquest hospital de campanya que els hi donen suport i els hi donen un lloc on estar i on sentir-se doncs, vius, acompanyats i estimats, també.
Clar, i ell, mossèn Bello, ens parla de moltes coses i ens parla de la característica d'aquests hospitals de campanya, que són esglésies obertes dels pobres i per als pobres.
Estas iglesias acogen refugiados, acogen situaciones de personas sin techo, acogen población en situación marginal y cada una se adapta según la realidad, ¿no? Y después son iglesias que esencialmente el centro son los pobres. En el centro de la iglesia se coloca la presencia y la participación de los pobres. Esto marca un poco a todas estas iglesias, ¿no?
El padre Pello Sánchez, que fa molt bé de recordar-nos el sentit d'aquest hospital de campanya i d'aquests temples, aquesta iniciativa, i a més parla d'esglésies, segurament des d'una església, perquè el ressò, l'eco que tenia el so...
Sí, doncs, a Santa Anna mateix.
És inconfusible, és inconfusible. Doncs també trobareu aquest hospital amb aquesta iniciativa, aquesta trobada d'esglésies que tenen aquest hospital de campanya d'acollida a totes les persones que per la seva situació necessiten aquest acompanyament i aquest suport. Però no es queda aquí la cosa.
No.
Aneu amb més coses, evidentment.
Tenim una altra secció que surt almenys un cop al mes.
Sí.
Són les parròquies en sortida.
Sí, hem parlat en aquest espai d'elles. Què tenim en aquesta
doncs,
ocasió?
Doncs en aquest número us proposem de conèixer la parròquia de la Mare de Déu de Betlem, de Barcelona,
sí,
una parròquia molt cèntrica allà a les Rambles, una parròquia ben viva. I parlem amb el rector, que és mossèn Adilson Tolentino.
Adilson Tolentino.
Ell
aquest
és
nom...
brasiler.
Brasiler.
És brasiler. I també ens dona una mica la idea del tarannà d'aquesta parròquia, no? Veient la fotografia del seu rector,
sí,
que surt aquí simpàtic,
sí.
I ho és. I realment és simpàtic, i no només això, sinó que treballa...
Els brasilers tenen
treballa molt,
alegria.
Treballa molt, vale. I la música està molt present a la seva parròquia, com no podia ser menys.
Dic una cosa, jo el millor ballarí que he vist a la meva vida era un prevere brasiler. En les bodes, allò era un festival. Era un festival, era un festival absolut. Es desmelenava i vinga, i la samba per aquí, la samba per allà.
A mossèn Adelson no l'hem vist ballar, però sí que sabem que la música la té...
Posa-li una samba, a veure què
molt,
passa.
Molt a dins, no? De fet, la seva parròquia és molt diversa, culturalment parlant. Hi ha molts grups, tenen una missa internacional, la missa juvenil, la missa panamericana, que aquesta missa és un cop al mes i celebren doncs, el patró o patrona d'algun d'aquests països llatinoamericans. Per exemple, el desembre, la Mare de Déu de Guadalupe, per posar un cas. Però el secret, si podríem dir, d'aquesta parròquia,
quin és
que la gent se senti estimada. Però sentim millor mossèn Adelson i amb el seu accent.
Vinga.
Quan tu correspondes los anhels de la gent, com decía Claudio Netspes, cuando tú estás en sintonía con los dolores y los gozos de la gente, con tus dolores y con lo que les hace feliz, esta iglesia la gente quiere. Esta iglesia la gente ama.
És maco, l'accent. L'accent i el missatge, les dues coses.
Molt bo. I la gent realment se sent molt a gust en aquella parròquia. Té un moviment important de persones i de grups, d'iniciatives socials, de gent gran, de famílies... Mm-hmm. I us convidem a conèixer aquesta comunitat de comunitats.
Doncs queda feta la invitació, queda fet també aquest repàs per tres dels principals temes que podeu trobar en el número d'aquesta setmana que sortirà demà mateix de Catalunya Cristiana, com sempre fem els dissabtes, un número que és molt més ampli, amb moltíssimes opinions, columnes, altres reportatges, que sempre val molt la pena. I la Rosa Maria Jané, que és redactora del setmanari de Catalunya Cristiana, ha estat ella avui, ens agrada molt que ens visitis.
Gràcies.
I ens ha portat aquí al camí allò més destacat dels seus continguts. Rosa Maria, mil gràcies, bon cap de setmana.
Igualment.
Vinga, no se vayan todavía. Todavía que aún hay más.
De dilluns a divendres, a misses dites, a partir de les 8, Camins, a Ràdio Estel.
Minuts, camí de les 9 de la nit. I seguim fent la ràdio nocturna aquí a Ràdio Estel. La ràdio nocturna té un nom, té un equip, Camins, Capdevila, Moreno, Sanahuja, també la Carla, el Pere Juventí, i avui també Verónica García Morales, que forma part del nostre equip i que continua aquí. Estàs aquí, estàs a gust, estàs bé?
Molt
tens
bé.
Calor, tens fred, vols no, algo, bé. Vols aigua, vols... Està tot correcte. Vale. Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, la OMS, el 2019, cada 40 segons mor una persona per suïcidi. Parlem de dades mundials. Això vol dir prop de 800.000 morts evitables cada any al món. La qüestió del suïcidi segueix associada a l'estigma i s'estima que les xifres estan per sota de la realitat. Segurament les xifres són encara més impactants, ja que moltes morts no es registren com a suïcidis. Parlant de seguir sent la gran assignatura pendent per acabar amb el tabú, conèixer millor també la situació i tenir les eines que ens permetin a tots i cadascun de nosaltres detectar situacions i riscs per actuar. El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa aquest mateix dilluns un programa de formació, o s'ho confirmarà el convidat, perquè no sé si és aquest dilluns o el proper dilluns, un programa de formació especialitzada en prevenció del suïcidi que seguiran 150 professionals que atenen adolescents i joves. Alessi Serra, secretari d'Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
Gràcies per estar amb nosaltres. El programa que acabo de dir, ha començat o començarà?
Sí, ha començat dilluns.
Va començar dilluns. Sí. Per tant, aquesta és la dada, ja està en marxa. Acabo de donar unes xifres, Alexis, imagino que les has escoltat, xifres sobre el suïcidi a Catalunya. Bueno, a Catalunya tinc també aquí unes xifres, espera que busco els papers, perquè avui tinc moltíssims papers. Parlem de xifres del 2020, que són les darreres xifres que tenim registrades. A Catalunya vam tenir 556 suïcidis, 414 homes, 142 dones. Però en xifres mundials és la barbaritat del que estava dient abans. Són les més altes, si mirem cap a Catalunya, des del 2005. Imagino que les coneixeu sobradament. Teniu alguna explicació des del vostre departament d'aquestes xifres que realment, recordem que són xifres que són les més altes de causa de mort de la majoria de franges d'edat de la població. Teniu alguna explicació, Alexis?
Bueno, no hi ha una única explicació. Probablement hi ha diverses motivacions. Mm. És cert que en els darrers anys hi ha hagut diverses casuístiques, per exemple, doncs, la pandèmia ha suposat un important gap, no? Un important forat entre el que era doncs, tot el procés de desenvolupament dels infants, sobretot dels adolescents, que són espais d'edat entre els 13 i els 18 anys de canvis sobtats de la pandèmia, doncs, en aquest sentit doncs, ens ha ajudat poc en aquest sentit.
Sí, i tant.
Situacions de dificultats de trobar doncs, en la projecció cap al futur, vinculades a situacions d'abandonament escolar, dificultats en el món de, en el món de les famílies, en el món de, en general, amb situacions socioeconòmiques desfavorides, doncs, també són xifres que també augmenten aquest risc d'aquesta conducta suïcida. Per tant, no, malauradament, no hi ha un únic motiu, sinó que són varis i per tant, doncs, a partir dels motius varis, el que hem de fer és anar afrontant, en aquest cas des de la perspectiva de la formació professional, doncs, com preveure com poder treballar millor doncs, i evitar futures conductes suïcides o autolítiques.
Concretament, els cursos, aquest curs que heu posat en marxa es dirigeix al personal de joventut dels locals i els equips professionals dels centres residencials d'acció educativa i d'educació intensiva del Sistema Català de Protecció a la Infància. Aquest curset també és una mica una resposta a aquestes xifres, a aquest nivell de suïcidis tan alt, Alexis?
Sí, a veure, des de la Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut, que hi ha dues direccions generals, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i la Direcció General de Joventut, ja fa un temps que tenim un grup de treball on hi ha tres subgrups, un dels quals és com treballar la prevenció del suïcidi. Grup de treball, per cert, que està coordinat o enllaçat amb professionals també doncs, del Departament de Salut,
sí.
També del Departament de la Presidència, és on és on pivota el Pacte Nacional per la Salut Mental, i detectàvem que els professionals, tant pel que són tècnics de joventut, vinculats amb el món local, i professionals del que són els... comentaves, no?, dels CRAES i dels, dels CREIS, que feia falta dotar-los d'instruments, de dotar-los d'eines per detectar. A mi m'agrada molt, si em permets, parlar del concepte d'antena emocional, perquè aquests professionals estan molt en contacte amb nois i noies d'edats que són objecte d'aquest curs, i, per tant, dotar-los d'instruments, dotar-los d'eines per tal de detectar, per tal de treballar, per tal de resoldre, i també doncs, en el cas doncs, comunicar doncs, en els professionals que se n'han d'ocupar, creiem que era una mesura absolutament necessària i essencial. I la resposta, he de dir que ha estat, no sé si dir-ne desbordant, però vaja, totes les previsions que teníem s'han vist desbordades, i per tant el que haurem de fer és que aquests cursos s'hauran de tenir continuïtat.
Doncs em sembla que és una iniciativa estupenda, una iniciativa que té molt sentit. Alexis, ets secretari d'Infància, Adolescència i Joventut, i has vist, ara ens ho explicaves, que calia posar en marxa un programa com aquest, i més reforçat amb la resposta que tu ens deies per part de les persones que ho rebran i que després ho portaran als joves, no? A joves, adolescents i infants. Com està ara mateix la salut mental i moral de la nostra joventut?
Bueno, és evident que en general la població ha hagut de patir tota una crisi pandèmica que tots n'hem parlat molt, però tots, si mirem el nostre propi entorn, poc o molt doncs, hi han hagut afectacions de tipus, si més no, emocional. Per tant, quan baixem en el nivell doncs, dels joves i sobretot dels adolescents, doncs, el patiment ha estat més elevat. Doncs es comenta que hi ha hagut un increment de problemàtiques de salut mental entre el 20 i el 30% arran de la pròpia pandèmia de la Covid. O amb dades de la pròpia Organització Mundial de la Salut que estimen que la meitat dels casos vinculats a trastorns mentals es detecten abans dels 14 anys. Per això, programes com aquest són els que nosaltres, en coordinació d'altres departaments, podem treballar per tal de, si podem detectar i podem, per tant, prevenir situacions que vagin a més, ja no suïcidi, sinó també el que comentava abans de conductes autolítiques, autolesives, doncs creiem que han de poder fer front doncs, a aquest increment que tu comentaves, que és una evidència a Catalunya i a tot el món, malauradament.
Alexis, ens acompanya Verónica García Morales, que és professora de la Universitat de Barcelona i que ens ajuda a reflexionar aquí al Camins, aquí a Ràdio Estel els dimecres. Crec que volia fer-te alguna pregunta, si et sembla bé.
Sí, tant, i tant.
Buena tarde, Alexis. La verdad que me parece muy, muy interesante este programa y sobre todo haciendo referencia al concepto que ha señalado, ¿no? Antena emocional, me ha llevado a reflexionar sobre mi papel, ¿no? Como profesora universitaria y mi relación con muchos jóvenes que pueden estar sufriendo, ¿no? Algún tipo de estas situaciones, algún problema de salud mental, y creo que es muy importante sí conocer y tener herramientas para poder detectar. No sé si pudieras compartirnos alguna de ellas que, por ejemplo, como profesores nosotros pudiéramos tener en cuenta a la hora de relacionarnos con nuestros estudiantes.
Clar, en relació amb això, jo el que crec és que el que hauríem de poder fer és exportar els continguts d'aquesta formació per la prevenció del suïcidi juvenil. Mm. L'important en aquest cas, i tu com a professional doncs, segurament doncs, també estaràs d'acord, l'important és fomentar la comunicació, educar en aquest cas els professionals en la terminologia del que estem parlant, del que és salut emocional, del que és diferenciar-lo del que és salut emocional del que és salut mental, el que us comentava, no? Entendre quines són les conductes autolítiques, no? Per què un adolescent, un jove, doncs, pot arribar doncs, a autolesionar-se de forma deliberada, és perquè es vol autocastigar, és perquè vol regular, diguéssim, té un problema de desregulació de les seves pròpies emocions, té la sensació de potser de tenir un control autolesionant-se que no té cap a d'altres situacions de la vida. Per tant, jo crec que aspectes formatius, formant doncs, els professionals que, com tu deies, doncs, són aquestes antenes emocionals i, per tant, són moltes vegades persones que estan al davant de situacions i que, per tant, si no tenen els coneixements oportuns i, per tant, no poden detectar situacions, són situacions perdudes que poden anar a més i que després doncs, hem de lamentar doncs, aquestes xifres. No? Això també és una xacra. Estem parlant també de situacions vinculades a el que és l'afectació del món de les pantalles, al món de les xarxes socials. Tot això és un món tremendament complex per part dels adolescents i els joves. I en aquest sentit doncs, també és important com treballem la part formativa, la part educativa, en els professionals, i deixa'm dir també el paper que té el sistema educatiu en relació doncs, als nois i noies que formen part del sistema educatiu i el paper que tenen també les famílies en relació a l'educació, en relació també a les pantalles. Per no parlar ja de situacions de violència envers els infants i els adolescents, que podríem estar un programa i mig parlant d'aquestes situacions i que poden derivar també en conductes suïcides per a aquests adolescents i joves.
Alexis Serra, tu ho has dit, ens quedaríem un programa sencer perquè és que n'hi ha tantíssima casuística i em sembla un tema tan interessant, però la temporada és molt llarga i segurament ho tornarem a tractar aquí al Camins. Alexis Serra, secretari d'Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat, el departament ha posat en marxa aquest dilluns un programa de formació especialitzada en prevenció de suïcidi que seguiran 150 professionals que tenen adolescents i joves i que esperem que tingui continuïtat. Alexis, enhorabona per la iniciativa, em sembla brillant i important i estem en contacte. Gràcies.
Perfecte, moltes gràcies.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Hey, hey, hey! I a punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el Camins, edició cap de setmana, contingut premium, amb Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas, Pere Juventí Balcells a la redacció, Maria José Mendoza, sempre les regnes de les xarxes socials, i Manel López, en aquest cas, i Paula Moreno a les vies de soia, el muntatge musical. Puja, puja, Manel, puja. I salutacions per la Paula. Nosaltres, que tornem aviat, no us penseu, la banda de Camins, tornarem a dir-vos bona vesprada al punt de les 8 hores de dilluns, a les 8 en punt, amb el nostre informatiu ni tan jove, ni tan dinàmic, ni tan diferent. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem Camins, cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.